Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Ja coneixem la sanció a Leo Messi per l'expulsió a la final de la Supercopa. Dos partits finalment li ha imposat la jutgessa de competició, ho ha clavat al Fouto, així que es perdrà Leo Messi el partit de dijous de Copa a Cornellà i també el de Lliga de diumenge al Camp de l'Elx. Però atenció, que el Barça presenta recurs a aquesta sanció. Notícia d'última hora, una altra notícia d'última hora. La Generalitat ha donat llum verda que les entitats esportives puguin utilitzar el vot per correu i electrònic en els seus processos electorals. O sigui que el Barça ho podrà fer. Ara s'han d'estudiar els terminis per activar aquestes possibilitats i acabar de fixar la data definitiva de les eleccions, però el primer pas està donat. Sentirem a Eder Sarabia, que és el nou tècnic de l'Andorra de Piqué, substituint a Nacho Castro, que tenia l'equip segon del seu grup a un punt del líder. Ja porta tres entrenadors en poc temps, Piqué, Gabri, Castro i ara Eder Sarabia. El company Ivan Álvarez, des d'Andorra, ens explicarà les claus d'aquest sorprenent relleu a la banqueta de l'Andorra. I també sentirem Zidane en la prèvia del partit de Copa que jugarà demà al Real Madrid al camp de l'Alcoyano. Avui arrenca paral·lelament la jornada 19 de Lliga, primera divisió, amb tres partits avui, Cádiz-Llevant i Valladolid-Elx a les 7 de la tarda i a la Alavés-Sevilla a 2:15. Dissabte tenim duel català a segona, Girona-Espanyol. A l'Espanyol sentirem Leandro Cabrera i al Girona la notícia és que ha rescindit contracte al porter José Aurelio Suárez, que s'incorpora al Gimnàstic de Tarragona. En bàsquet també hi ha notícia. Finalment el Barça i Hortel han arribat a un acord per rescindir contracte. El francès no podrà fitxar per un equip ACB aquesta temporada. A l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona disputa avui el primer partit de la segona volta de la competició a la bombolla d'esquio a Itàlia contra el Riga a partir de les 5 de la tarda. Cita també amb l'handbol aquesta tarda. Tercer i últim partit de la primera fase de la selecció espanyola al Mundial d'Egipte. Avui contra Tunísia a partir de les 6 de la tarda. L'empat li val a Espanya per estar a la propera fase. I explicarem també la situació que viuen més de 70 tenistes confinats complint quarantena als seus hotels a Melbourne, a 3 setmanes perquè arrenqui l'Open d'Austràlia i sense poder entrenar-se. Les autoritats de la zona es mantenen de moment inflexibles amb les mesures de prevenció. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rocias i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia via Twitter a Sportscope. En clau Barça us preguntem on creieu que jugarà Leo Messi la propera temporada. Creieu que el PSG al 39%, que seguirà el Barça, guanya aquesta opció al 43% i aposteu per un altre equip al 18%. En clau espanyol, la pregunta és qui ha d'acompanyar a David a l'eix central de la defensa dissabte a Montilivi. Voteu per Lluís López al 13%, per Calero la majoria al 55%, per Cabrera al 32%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Sports Cope. Todo listo para el Córdoba Real Sociedad de mañana miércoles a las 7 de la tarde. Te espera en exclusiva en DAZN. En directo por streaming o bajo demanda, sigue la Copa del Rey al completo y mucho más. La Euroliga, la Premier, MotoGP, desde cualquier dispositivo con acceso a internet y por solo 9,99 euros al mes sin permanencia. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes gratis.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Don't need to tell me.
Vinga, comencem, que tenim moltes coses per explicar-vos ja d'entrada. Han passat moltes coses en els darrers minuts. Comencem amb l'actualitat del Barça, que té com a primer nom propi a Leo Messi. Saludo a l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs ja coneixem la sanció a Messi. Com va dir ahir el Fouto aquí, dos partits ja han caigut.
Sempre el que diu Fouto s'acaba complint. Sí. Aquest matí la jutgessa única de competició, Carmen Pérez, s'ha reunit amb ella mateixa, és l'única jutgessa que pren aquestes decisions ella sola, i ha sancionat a Leo Messi amb dos partits, el càstig mínim, segons indica el reglament. Per tant, es perdrà els dos propers enfrontaments, ja no anava a jugar a la Copa del Rei al camp del Cornellà de dijous, i tampoc estarà a la Lliga diumenge al camp de l'Elx.
Et dic una cosa, segurament jo crec que a Cornellà ja no hagués jugat, i que descansi una setmaneta jo crec que tampoc li anirà malament, tal i com està.
És que jo fins i tot tenia dubtes de si estaria disponible per jugar el diumenge al camp de l'Elx, perquè Messi, ja ho vam veure i ho sabem, va disputar la final de la Supercopa tocat físicament, va aguantar els 90 minuts i una pròrroga. Per tant, veurem en quines condicions, en quin estat físic està Leo Messi aquesta setmana. Al descans li anirà molt bé en Copa del Rei i en Lliga també, tot i que l'equip haurà de fer un molt millor paper si vol sumar 3 punts en la competició i seguir viu en Lliga.
Volia ser també un apunt de Mercato de Júnior, que tenia nòvies a Itàlia però es quedarà al Barça.
Una de les nòvies, un dels equips interessats és el Milan, ahir informant des d'Itàlia, i aquí us podem confirmar que el Rossoneri han sondejat a Júnior, el primer sondeig, però no ha estat del tot positiu perquè ell, per ser suplent de Teo Hernández al Milan, prefereix quedar-se al Barça. Mentre que des de la secretaria tècnica, pel que em diuen, només veurien bé la sortida de Júnior en cas que arribi una bona oferta en majúscules, econòmica pel Barça, o una cessió que fos molt ben pagada. Si no, no tindria cap sentit quedar-se només amb un lateral esquerre amb Jordi Alba i perdre'n el seu suplent.
Perfecte, Condis, l'equip torna a la feina demà, eh?
Després de 2 dies de festa, 2 dies de descans, per recarregar piles, per passar pàgina de la final de la Supercopa, de la derrota, demà tornen els entrenaments a les 11 del matí, pendents de Leo Messi, també de Des, que va ser substituït perquè arrossegava molèsties, i a la 1 del migdia tornarem a escoltar a Ronald Koeman en la prèvia d'aquest partit a Cornellà el dijous, i sincerament l'equip està en alerta perquè el Cornellà va eliminar l'Atlético de Madrid i després de perdre la final en Supercopa d'Espanya ha entrat una mica de por a l'hora d'afrontar aquest partit de Copa del Rei.
S'ho han de prendre molt seriosament. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Incorporem el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Si és notícia d'última hora la sanció a Messi, encara és més d'última hora que el Barça presentarà recurs.
Sí, a 3:45 de la tarda el Barça ja havia rebut per escrit la notificació de la Federació Espanyola de Futbol i a partir de llavors el Barça ja ha fet oficial que presentarà recurs davant del comitè d'apel·lació. El club vol defensar la seva figura, Leo Messi, però segons el nostre company Isaac Fouto, no tindrà cap recorregut perquè la sanció que han aplicat ha estat la mínima.
I encara tenim una tercera notícia d'última hora en clau electoral. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
La Generalitat dona llum verda al vot per correu i electrònic a les entitats esportives.
Així és, vot per correu ordinari i electrònic, però delega tot el tràmit logístic en la Secretaria de l'Esport de Gerard Figueres. Aquest decret llei encara ha de sortir publicat al DOC, al Diari Oficial de la Generalitat, llavors ja serà oficial, i així ho explicava en roda de premsa aquest migdia la portaveu del govern, Meritxell Budó.
Avui des del govern hem aprovat un decret llei pel qual es modifiquen diferents aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, unes modificacions que considerem necessàries i urgents de fer com a conseqüència de l'evolució sanitària, de la situació sanitària a Catalunya. Concretament, avui hem aprovat un decret llei que habilita el vot per correu postal i el vot electrònic en aquells processos d'elecció de les juntes directives i dels presidents o presidentes de les entitats esportives de Catalunya.
A més, aquest vot postal que deia Budó encara l'han de pactar amb correus per saber, per exemple, quan la gent pot començar a entregar els DNIs, com es fa en qualsevol procés electoral. Tampoc és oficial la data del 7 de març, que teníem fins ara el calendari de les eleccions. De fet, algunes candidatures ja han reaccionat a les xarxes socials i la de la Porta ha dit no descartem res perquè podrien ser 2 o 3 setmanes abans del 7 de març.
Perfecte, veurem com evoluciona tota aquesta situació. Com heu pogut comprovar, hem començat amb ritme ràpid de pilota, amb 3 notícies d'última hora. Ara baixem la pilota a terra I saludem a Borja García, que és central del Cornellà, rival del Barça dijous en partit de Copa. Borja, hola, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estamos?
Pues bien, la verdad es que con muchas ganas de que llegue el jueves para afrontar el partido de Copa contra el Barcelona.
¿Se hace larga la semana o qué? ¿Se hace larga la espera?
Bueno, a ver, estas dos semanas junto con la del la fase del Atlético de Madrid, no porque al tener partido entre semana y fin de semana, pues son bastante, se pasa bastante rápido. Pero bueno, imagínate, desde que nos tocó el día del sorteo, el Fútbol Club Barcelona, pues siempre es un partido especial y encima una competición pues que a los equipos de segunda B pues nos genera una ilusión inmensa.
Claro, claro. Oye, primero, todo en orden, ¿no?, con el tema COVID, que habéis tenido un positivo en la plantilla, os habéis hecho pruebas y todo está en orden, ¿no, Borja?
Sí, está todo fenomenal. Seguimos el protocolo que está estipulado. El club nos hace continuamente test de antígenos, nos hemos hecho hoy test de PCR y todo perfecto.
Hoy ha aparecido una pancarta curiosa y simpática esta mañana. Son en las oficinas del sponsor vuestro, ¿no? De Inter ha sido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ganas de volver a ganar, ¿eh? Como la de Laporta, pero en lugar de Laporta aparece el Capi, Eloy Gila, sí. ¿Eh?
Así es. La verdad es que ha sido bastante gracioso y bueno, pues ojalá sea así.
Bueno, el Barça está avisado. Si le ganasteis al Atlético de Madrid, que es el líder de la Liga, pues el Barça va a tener que tomárselo muy en serio, Borja, el jueves, ¿no?
Pues sí, hombre, nosotros la verdad es que vamos a salir al 200% para poder hacer el mejor partido posible. Sabemos que por el club, por equipo, por categoría, por jugador, somos inferiores, pero bueno, contra el Atlético Madrid simplemente nos salió bastantes cosas bien, fuimos muy intensos, nos comprometimos todos al 200% y bueno, fuimos capaces de pasar. Entonces vamos a salir con las mismas ganas, con la misma ilusión y siempre intentando, pues eso, reflejar nuestro estilo de juego, intentarles hacerles un partido difícil y sobre todo ir también a ganar y a intentar conseguir el pase.
¿Las dimensiones del campo son más pequeñas que las del fútbol profesional o no?
Pues exactamente no sé cuáles son, pero creo que puede ser algo menor a las del fútbol profesional. Y bueno, también es una de las circunstancias es que es hierba artificial, que no están acostumbrados a ese terreno y bueno, creo que puede ser un punto a favor para poder que nos dé un porcentaje, aunque sea mínimo, para meterles mano.
No debe ser una excusa, ¿eh? Si pase lo que pase, el que juegue ahí el Barça en hierba artificial y tal y todo eso no tiene absolutamente nada que ver. Oye, tú como defensa, que el otro día se criticó muchísimo la estrategia del Barça frente al Athletic Club de Bilbao, ¿estaban mal defendidas esas faltas?
Bueno, a ver, yo creo que el Athletic de Bilbao es un equipo que en estrategia es muy fuerte, son gente muy competitiva, que cada balón van como si fuese el último, y bueno, yo creo que también es muy complicado, pero bueno, yo soy defensa, vi el partido sí. Y disfruté del fútbol de una Supercopa, pero bueno, no, quién le tiene que decir al Barça si están bien o mal defendidas, no creo que sea yo, ¿sabes?
Oye, pero las acciones a balón parado es una de las acciones que podéis aprovechar, Borja, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, durante la temporada en liga regular, al principio sobre todo, o sea, nos ha servido para sacar muchos puntos y es una de las opciones que tenemos que aprovechar sí o sí. O sea, creo que es algo muy importante, que está dentro del juego y que hay que utilizarlo y llevárselo siempre a lo positivo y a favor.
Borja, ¿todos os dedicáis solamente al fútbol?
Sí, yo creo que sí. En este caso, sí. Otros años quizás algún jugador hacía otras, se dedicaba a otras cosas, pero yo creo que que en este caso pues
sois profesionales
todos, sí, bueno, luego hay compañeros que por la tarde entrenan a equipos de niños y así, pero bueno, en principio todos nos dedicamos únicamente a jugar al fútbol.
Borja, no sé si hubiera jugado en condiciones normales, no va a jugar porque va a estar sancionado, pero te pregunto si a ti te hubiera gustado medirte con Messi o mejor que no esté.
Pues a mí la verdad es que cuando te enfrentas en Copa, tienes la suerte de que te toque un equipo como el Fútbol Club Barcelona, quieres que estén los mejores jugadores. Y cómo no, pues si hablas de mejores jugadores, no puedes dejar aparte a Messi, que es el mejor jugador de fútbol que hay ahora mismo. Entonces yo estaría deseando que viniese, de verlo, tenerlo delante y pues el día de mañana puedes decir que has jugado contra el mejor jugador del mundo.
Uh-huh. ¿Esperáis un Barça con muchos suplentes o qué? ¿O a vosotros os da igual eso?
No lo sé. Nosotros vamos a preparar el partido y nos da igual que vengan muchos suplentes, que vengan muchos titulares. Nosotros vamos a salir con la misma idea de juego, con ser intensos, con intentar meterles en su campo, que cada acción que nos quieran ganar van a tener que intentar sudar sangre, porque vamos a ir a muerte por cada jugada y eso yo creo que es lo que nos puede dar el pase.
¿Tenéis primas por ir pasando contra el Atlético de Madrid, contra el Barça?
Pues ahora mismo yo creo que no se ha hablado nada, o si lo han hablado los capitanes, bueno, yo creo que ahora mismo estamos más pensando en la ilusión de competir contra el Barcelona que pensando en primas. Yo creo que para mí el jueves, cuando llegue el partido y jugar contra el Barça, creo que es un premio ya bastante grande y hoy por hoy no nos preocupa el tema de las primas.
Borja García, gracias por atendernos. A disfrutar mucho de la experiencia, ¿eh?
Muchísimas gracias.
En Verti quieren ayudarte estas fechas. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet, sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Més coses a Sports Cope. També és protagonista del matí Eder Sarabia, l'exajudant de Quique Setién. Ha estat presentat aquest matí com a nou tècnic de l'Andorra, que presideix Gerard Piqué, substitueix a Nacho Castro, que tenia l'equip segon classificat, el seu grup a segona B, a només un punt del líder, però Piqué ha considerat que era necessari un canvi de tècnic. Víctor, has estat seguint la roda de premsa de presentació d'Eder Sarabia. Què ha dit?
Sí, a les 12 del migdia era la seu del principal banc d'Andorra. Eder Sarabia, el primer que ha fet és en recordar-se de Nacho Castro, precisament l'exentrenador ja de l'Andorra, diu que vol acabar el seu projecte i també ho ha fet de qui l'ha acompanyat fins ara a les banquetes, Quique Setién. Aquests dies ha parlat amb ell, li va comentar l'oferta de l'equip del Principat i Setién li va dir que endavant, però que el criticaria positivament per ajudar-lo. Escoltem a Sarabia emocionat parlant d'ell.
Acordarme, por supuesto, de Quique Setién. Voy a ver si no me emociono demasiado. Para mí ha sido una persona fundamental. Bueno, después de mi padre es la persona más importante que me he encontrado en el mundo del fútbol. Digo que mucho es mucho más que un amigo, es como un padre. Bueno, mi padre ya me dijo en su día que iba a ser la persona más honrada y honesta que me iba a encontrar. Y y la verdad es que ha sido así. Si estoy aquí en parte es gracias a él. ¿Quién dice que ahora mismo se separan un poco nuestros caminos? ¿Quién dice que en el futuro pues no volvamos a trabajar juntos?
I deia Sarabia que ojalà que si tingui un projecte aviat a les seves mans. A l'entrenador de l'Andorra també li han preguntat, ara que han passat ja diversos mesos, quina era la seva relació amb Leo Messi i Luis Suárez i sobretot veient aquelles imatges dels crits a la banda i aquella no xerrada.
Bueno, a ver, yo creo que hay una cosa evidente, es decir, que una persona como Gerard, que ha estado en ese mismo vestuario, que todos sabemos que está detrás de este proyecto, que sea uno de los que me elige para dirigir esto, pues bueno, creo que acalla de alguna manera algunos rumores o algunas cosas que se pudieron malinterpretar. Es verdad que hay momentos de los partidos, que hay tensión, que hay, no vamos a negar, que se discuten, que dentro del vestuario se discute. No hay ningún problema.
Un Sarabia que també deia que ell es queda amb el més positiu d'aquella època. I ja per rematar tot el que va suposar la seva experiència a Can Barça, també se li ha preguntat si ha mantingut el contacte amb alguns dels jugadors.
Con unos cuantos, no voy a decir tampoco quiénes, pero unos cuantos, sí. Hay unos cuantos que con los que he hablado, con los que hemos intercambiado alguna vez algún mensaje, nos hemos felicitado las fiestas o algunos que me han felicitado por el fichaje aquí a Andorra.
El repte que té per davant és important i només començar jugaran contra l'Espanyol B aquest diumenge a les 12, reben el Cornellà diumenge 31 i el següent serà Barça B Andorra, en retorn de Sarabia a les instal·lacions de Sant Joan d'Espí.
Pugem a Andorra amb l'Ivan Álvarez, company del diari d'Andorra. Ivan, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Bona tarda. M'has d'explicar, primer de tot, el perquè del relleu, perquè l'equip està segon, ben classificat, així que pels resultats entenc que no és, no?
Buf, això és la pregunta del milió, Joan. I a l'hora d'explicar tot plegat, vull dir, està clar que esportivament, parlant, és una decisió que costa d'entendre. Mm. És el que dius, l'Andorra està segon a un punt del líder del Nàstic de Tarragona. En un partit entre setmana contra el Badalona la setmana passada, en cas d'haver guanyat, van empatar un, en cas d'haver guanyat es proclamaven campions d'hivern, és a dir, i es col·locava líder del subgrup, l'Andorra. Però jo crec que Nacho Castro ha estat víctima de l'exigència d'un club com l'Andorra, i m'explico. No són els resultats, vull dir, també el director esportiu, el Jaume Nogués, ha explicat que ja venien detectant certes coses o certes mancances, no només al camp, sinó també a vestidors. I per què? Jo també he pogut saber que hi havia un cert nucli de jugadors al vestidor que ja semblava que havien perdut el feeling amb Nacho Castro, que ja semblava que no se l'acabàvem de creure. Sí que havia diferents aspectes en el joc. Cap poder no acabava de fer-li el pes a la cúpula, com que li costava tancar els partits. Fa uns mesos es va perdre un partit incomprensiblement, encaixant 4 gols en 20 minuts, un partit que anava guanyant l'Andorra, precisament contra el líder, contra el Nàstic, per 0-2 i va perdre 4-2. Vull dir, són petites gotetes, perdre al Camp del Prat, per exemple, que no, de fet l'Andorra només ha perdut 2 partits, però són petites gotetes que anaven caient així i que ha decidit finalment, doncs, a la cúpula, a la direcció esportiva, fer un viratge espectacular i cessar l'entrenador quan per resultats és impossible doncs que es pugui fer millor, pràcticament, perquè si has de posar alguna cosa o algun aspecte doncs en un full de coses que no s'estaven fent bé, posaríem molt poques coses, més enllà de necessitar també potser una mica més d'autoritat al vestidor o de portar una persona com Eder Sarabia, que tothom el coneix més vagament, doncs més fort.
Més mediàtic, més mediàtic.
Sí, amb una personalitat més forta, més directa, que va més a la cara, però és que també Nacho Castro és una persona directa i que va de cara. Potser és que amb el Eder Sarabia, només per haver estat amb Quique Setién, per haver entrenat al Barça, dic jo, els jugadors se'l creuen més, però sí que ha costat de pair i ha costat d'entendre una decisió així, d'aquesta manera, aquí al Principat, i sobretot, Joan, per acabar, sobretot, quan ha arribat? És a dir, arriba després de guanyar 2-0 al Llagostera i poder amb la millor primera part de l'equip en tota la temporada. Mm. Això et demostra que sí que, resultats a banda, el futur de Nacho Castro estava cantat i ja estava sentenciat com a entrenador de l'Andorra, però clar, que vingui després d'una victòria, doncs es fa tot plegat, es fa una mica estrany.
Ja porta tres entrenadors, Piqué, no?, en poc temps.
Tres entrenadors en un any, 2 anys i 3 mesos de projecte.
Va començar Gabri, no?, si no recordo malament.
Gabri, que va estar 13 mesos, que també el va cessar perquè, bueno, per un mal començament de segona volta, l'equip va estar 7-8 partits sense guanyar. Potser també va faltar una mica de paciència amb el tema de Gabri, això és una opinió, evidentment, molt personal. I el febrer de 2020 va aterrar Nacho Castro, doncs que arriba fins aquí, fins al 18 de gener del 2021. I no ho oblidem, Nacho Castro va arribar i un mes després va esclatar la pandèmia. Amb prou feines ha pogut dirigir 2 partits. Aquesta temporada ha començat una mica complicada també en el cas de l'Andorra pel tema pandèmia, perquè s'han hagut de confinar fins a 2 vegades per diferents brots. Vull dir, no ha tingut temps moltes vegades de preparar partits. Ara l'Andorra venia de jugar 4 partits en 12 dies. Vull dir, hi ha hagut pals a les rodes, com per, crec jo, doncs, donar-li una miqueta més de paciència a un tècnic, no oblidem, que anava segon a un punt del líder i, per tant, estava complint els objectius.
Molt bé, a veure com li va a Sarabia. Estareu entretinguts. Ivan, gràcies.
I tant, i tant. Merci, adéu.
Saludo ara al José Luis Gil abans del debat. Gil, què tal? Bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que volem escoltar també a Zidane abans d'aquest partit de demà de Copa que té el Real Madrid a El Collao, al camp de l'Alcoyano, que imagino que afrontarà el partit amb molta moral.
Oh, amb molta moral l'equip del Collao, evidentment. Serà la tercera vegada que juguin en Copa del Rei el Collao i el Real Madrid, un Real Madrid doncs que prepara aquest partit, aquesta eliminatòria de demà dimecres, amb Sergio Ramos fent treball específic i Rodrigo com a únics lesionats. Han treballat amb el primer equip Xust, un central, i Antonio Blanco, un Casemiro, perquè m'entenguis. Però tot ha canviat quan aquest matí ens hem aixecat a Madrid amb la portada dels companys del diari Marca i aquest acord que el conjunt blanc ja tindria tancat amb el encara jugador del Bayern de Munic, David Alaba. Pregunta directa per Zinedine Zidane. Què en pensa vostè d'aquesta portada i de que Alaba pugui ser el futur jugador del Madrid?
Bueno, hombre, sabes, al final vosotros, yo entiendo vuestras preguntas. Lo digo ahora porque a lo mejor me podéis otra vez pedir o preguntar por un jugador que no es mío. Y sabes, nosotros estamos aquí y yo como entrenador estoy aquí para pensar en el partido y únicamente el partido mañana. Es lo que me interesa a mí. El resto, yo entiendo que se puede hablar, que se puede decir muchas cosas, pero yo no voy a entrar en estas cosas.
Poc Alcoyano a la roda de premsa y moltes preguntes sobre Mbappé, sortides, moviments a la plantilla, renovacions y Luka Jovic. La metamorfosi espectacular de Luka Jovic, que després de no fer pràcticament cap gol amb el Real Madrid, va cedir a l'Eintracht de Frankfurt i debuta amb un doblet. Zidane, una mica cansat de que la culpa d'aquestes metamorfosis les acabi tenint l'entrenador.
Sí, pero este es el fácil, ¿sabes? Decir que, bueno, la culpa la tengo yo, ¿no? No, yo quiero a mis jugadores siempre. Luego también se hablaba en su momento de Reguillón, que la culpa fue yo, no. Ha sido una buena opción de comprar un jugador como Luka. Me alegro por él, por eso que le deseo lo mejor. Y para que un día pueda disfrutar eso de hacer las mismas cosas en el Real Madrid. Y es para todos iguales. Lo que tú tienes que hacer es, cuando tú estás dentro, mostrar con la competencia.
Detall per a malpensats com jo. En la formulació de la pregunta hi havia 4 noms propis. James, Arraf, Jovic i Reguilón. L'únic esmentat específicament per Zinedine Zidane és Reguilón, en uns dies on també es diu que el futur de Marcelo passa la propera temporada pel Mònaco. Pendents de llista de convocats, ha afegit el tècnic blanc que el de demà no és un partit trampa perquè l'Alcoyano ja va ser capaç d'eliminar a la Societat Deportiva Huesca.
3:34, de seguida el debat.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Obrim debat a Esports Cope amb l'Oliveros, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Y a ver si pueden incorporar de seguida también al Tomás Guasch. Dos partidos a Messi, Emilio. Bueno, lo esperado, ¿no?
Sí, oímos a Isaac, ¿no?
Sí,
que casi nunca se equivoca el domingo por la noche.
Sí.
Incluso no solo lo acertó, sino que puso un precedente, ¿no? Diciendo que, no sé, había habido un jugador de... Bueno, de un equipo de esos...
Charles, creo que era...
Charles, sí. No, creo que era, no, era Charles, sí. Bien, correcto. Bueno, podrían haber sido más, ¿eh? A mí me parece un...
¿Te parece una agresión?
A mí sí.
Porque la clave está ahí, en si se considera agresión o tal.
A mí me lo parece. O sea, es decir...
Fot un bon clatallot, sí.
Sí, o sea, es decir, a ver, no nos engañemos. Podemos ponerle todos los reparos, todas las excusas, toda la tensión, toda la frustración y tal. Sobre todo, perdón. Abro paréntesis. Lo primero que hay que decir es que es la primera expulsión de Leo Messi en toda su carrera con el Barça, lo cual ya es ejemplar, o sea, ya lo dice todo. Pero en esta ocasión sí que es verdad que probablemente la frustración por haber hecho el esfuerzo que hizo 4 o 5 días antes y por perder y por todo, pues bueno, le llevan a una respuesta así, ¿no? Pero para mí sí que fue agresión. Pero bueno, también celebro que sean solo dos partidos. Porque, repito, porque seguramente la jueza no lo ha tenido en cuenta. Pero a mí me parece que el comportamiento modérico de Leo Messi, o sea, el hecho de que a un futbolista no lo hayan expulsado nunca en
750
partidos debería de ante la duda que tienes tú como jueza de decir 2 o 4, pues si tienes la duda, yo creo que ese hecho concreto, esa demostración de limpieza y de honestidad por parte de Messi debe de contar, ¿no?
Y además añade Fouto que como es la sanción mínima, el Barça no tiene ningún recorrido, a pesar de que sí que va a recurrir, que no servirá de nada porque es lo mínimo.
Sí, bueno,
es decir,
pero
irán a apelación y apelación dirá, no, es que le hemos puesto lo mínimo,
sí,
no
pero
podemos
cuidado.
Bajar de ahí.
No,
eso dice Fouto, ¿eh?
Pero cuidado, pero cuidado, Manolo.
Pero tú le crees.
No, cuidado con una cosa, con esto que dices, porque te olvidas que Fouto dijo, y Pedrito también lo dijo, que si el Barça recurre, entonces apelación puede recurrir al vídeo y ver como vemos nosotros que puede
ser. No, pues hoy acaba de decir ahora a las 3 de la tarde que como es la mínima no tiene ningún recorrido.
Vale, perfecto.
Que es tiempo perdido.
Pero lo que quiero decirte es que yo el domingo
que
por la noche...
Que ahí no pueden bajar, vamos, que no pueden bajar.
Bueno, pero yo oí el domingo por la noche a Pedrito y a Isaac coincidir en que si el Barça presentaba apelación, entonces podía intervenir el vídeo. Y si interviene el vídeo, puede ser que le aumenten la sanción. Eso es
sí,
lo
sí,
que
no, pero dice
yo.
Que no, que quedará en 2 y punto.
Y además hasta le va a venir bien estar una semanita tranquilo, Emilio, para acabar de recuperar.
Hombre, Cornellà y Elche...
Bueno, no lo sé,
yo creo que sí.
Yo realmente, Juan, como todo en nuestra vida... este año de Leo también está siendo complicadísimo, ¿eh? Cuando digo este año me refiero de marzo a marzo, ¿vale? De febrero a febrero. O sea, está siendo... yo no quisiera estar en su piel, ¿eh? O sea, en el sentido de que yo creo personalmente que se ha equivocado mucho él y su entorno. Creo que él en los últimos meses ha puesto toda la voluntad del mundo por hacerse la nueva situación, ya lo declaró allí en la entrevista de Évole, no sé si me da tarea este vestuario, me está costando y tal y cual, y ahora, en el colofón del primer título que podía ganar, él hace el esfuerzo durante la semana para recuperarse, juega, no en condiciones, y acaba así. Yo creo que, bueno, probablemente si esta semanita le puede ir bien al Barça, no sé cómo le irá, porque el Barça no está para tirar cohetes y por tanto no está tampoco para prescindir de Messi en ningún partido y tampoco por supuesto frente al Cornellà, que acaba de eliminar al líder de la Liga Española, con lo cual bueno, no sé,
el Barça debe de ganar al Cornellà y al Elche,
sí, pero como lo debía
sin
de ganar,
Messi,
como
sin
lo
Messi.
Debía de ganar el Atlético de Madrid.
Esperar Manolo, que incorpora al Tomás, que está aquí ya. Hola, Tomás.
Home, si el Barça aconsegueix que els dos partits siguin 4, no és que hi hagi un burofax. No, és que va amb el burofax.
Amb les coses que passen al Barça ja
sí,
tampoc seria d'estranyar, eh?
Lo he comentado por eso, porque,
sí,
porque
sí,
es
sí,
perfectamente
sí,
posible.
Escuchando. Sí, le pega el burofax en la cabeza a algú, sí, sí. O sigui que, escolta, és una cosa tremenda. Bueno, suposo que amb 34.000 assessors, 200 d'imatge, de tot això, algú sabrà el que hem de fer, no? Vull dir que ja seria còmic, això.
Veus perill pel Barça i pel Madrid, també, partits contra el Alcoyen i Cornellà, Tomàs, o què? Tenen perill, aquests partits, eh?
Totalment. A veure, de 100 vegades, 99 i mitja guanya el Madrid o el Barça, però hi ha mig partit que no. Perquè és que quan parlen de tot això, jo vaig viure Novelda,
sí.
Figueres, la Gramenet...
La Grama, sí, sí.
Exacte. Llavors,
això ja ha passat, ja ha passat abans, sí.
Exacte, vull dir que si anem a l'altra banda, doncs va haver-hi un partit amb el Toledo, el recordo, sí. I el famós Alcorconazo, que va ser dos partits. Vull dir que vagi amb el que té que anar-hi, i vagi a ser palpando, perquè tot això que deien, que a mi em sembla ridícul, oiga, és que és una moqueta mala, el camp del Cornellà. Bueno, entesos, pues és un camp de segona divisió B, evidentment no van a jugar al fil, i pues, simplement gràcies a Déu, i ojito, palpese la ropa perquè li pot passar, i el Madrid al coll exactament igual, són 90 minuts, contra el Navalcarnero li va fotre 3-1 a l'Eibar, no 1-0 i vam anar a la pròrroga i feia molt de fred.
Estan caient les primeres, estan caient,
hombre,
estan caient.
Pues, jo ho vaig dir l'altre dia, dic, ojito Cornellà, perquè és un partit que el Cornellà sortirà no amb un petardo al cul, amb 7, imagina el que seria carregar-se també al Barça, i que has d'anar a guanyar el partit. Lo normal és que guanya el Barça, home, naturalmente. Sí. Y natural que guanya el Madrid, pues por supuesto. Ara, ojito, ojito.
Habéis visto la lona, ¿no? La pancarta del Cornellà. Ganas de volver a ganar con la foto del capitán en lugar de la Porta. Está graciosa.
Está divertido. A ver, yo, aquesta gent que critica això, aquests directius de Madrid que van sortir en tot això al final, tot i la frustració del Messi de l'altre dia, mira, aquí no estamos fa frustracions, eh? Escolti, vostè ha d'anar a Cornellà i guanya, perd, pues, oiga, mira, ajo i agua, i otro dia serà. L'any passat va palmar el camp de la Leonesa, que és un camp de gespa com Déu mana, i amb una ciutat capital de província com el León, no? Bueno, pues escolti, no fotem collonades. Llavors, clar, com tot és un jiji jaja, ojito con el asunto este.
Ojito.
Perquè jo suposo lo que deu ser el vestuari del Cornellà avui i demà.
Com unes ganes, boges.
Hombre, pues la copa. I es queixen d'aquesta copa quan és de lo més maco. Ara estem tots entusiasmats amb això de la supercopa, que tal i qual. Bueno, està bé. És que la copa té una gràcia, que són moltes jornades, que pot passar qualsevol cosa.
Sí.
Claro, y además también, también tenemos que tener en cuenta, cuando comentamos el tema del vestuario y de las plantillas de estos equipos modestos, que son equipos que no están en el ambiente del día a día de los medios de comunicación y tal, y sin embargo, pues tienen un escaparate brutal, tremendo, para poder brillar, para poder ser ellos, para poder destacar, para que alguien se fije en ellos, y entonces estos equipos pequeños lo suelen aprovechar, mientras que para los grandes, para los campeones, para los que están hartos y saciados de triunfos y de gloria, esto es un descuento, vaya paliza, la tenemos que ir allí, me cago en la mar. Claro, en ese contraste, el Cornellà o cualquier equipo modesto de estos tiene todas las de ganar, claro.
Bueno, oye, y Eder Sarabia a la Andorra, ¿eh?
Buah, esto es para petar.
No.
Esto es para petar. No, solo lo estaba haciendo bien. Había ganado todos los partidos últimos. O sea,
estaba segundo, ¿no?
Segundo a un punto del líder.
Un gran
entrenador, Nacho Castro.
Claro, y después que claro, que el primer pensamiento que te viene de cualquier aficionado, ¿no? Ya de un crítico, de un periodista, ni siquiera de un observador, de cualquier aficionado es, pero bueno, cuando pasó todo lo que pasó, Piqué estaba allí dentro. Y ahora va y ficha a este entrenador, a su equipo. O sea, es decir, o todo lo que pasó es mentira y tal, o todo lo que pasó, Piqué le dio la razón a Eder Sarabia. Le dio la razón a Eder Sarabia, ¿me entiendes lo que quiero decirte? O sea, es decir, tú puedes hacer la interpretación que quieras de todo esto, ¿eh?
Sí.
¿Me entiendes?
No, y otra, si me permites. Al final son todos iguales. Te voy a decir una barbaridad, ¿eh? Me la pones en contexto. Es igual Jesús Gil que Piqué. Si al final resulta que el presidente Piqué...
Es que es así,
claro,
es así.
Se cepilla un entrenador, por las razones que sea, segundo un punto del líder, mire, oiga, no me diga usted que viene a regenerar, como eso es la política, los otros no sé qué regeneran, porque usted no regenera nada. Usted ha hecho una coña del presidente millonario ridículo.
Tal cual.
Sin ningún respeto a un tío que estaba haciendo su trabajo de la mejor manera.
Incluso en el caso, Tomás, de que le salga bien. Mira,
por supuesto.
Porque bien ya le estaba saliendo.
Coño, pues ya está. O sea, por lo que pinta de la Andorra, yo he visto algún partido y demás, pues es un equipo como tantos otros, evidentemente, para luchar por esa locura de categoría que están jugando. Bueno, pues ahora resulta que el presidente Piqué se cepilla un entrenador en el mes de enero. Oiga, pues muchas gracias. Y si este tiene que ser presidente del Barça, que lo sea pronto, porque tenemos grandes risas.
Tal cual.
Senyors, ho deixem aquí de moment. Oli, Emilio, Tomàs,
bueno, un abrazo. Adéu,
que vagi molt bé. Seguim.
Decepció a la Supercopa. I ara, un partit trampa a la Copa.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, Cornellà, Barça.
Manolo Oliveros,
Elena Condi,
Josep Maria Minguella,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
COPE, estàs informat.
3:45 de la tarda, parlem ara de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Què tal, Quique? Bona tarda.
Hola, què tal, Joan? Bona tarda.
L'Espanyol que va preparant aquesta cita important de dissabte a Montilivi i avui ha passat per sala de premsa Cabrera.
Un futbolista que ha perdut una mica el tren de la titularitat. Preguntàvem avui a Esports Cope que qui hauria de ser el company de David López en el centre de defensa, si Lluís López, si Calero o si Lele Cabrera. Uruguaià, l'Espanyol va pagar 9 milions d'euros al Getafe fa un any i ara mateix Cabrera és destacadament suplent a l'Espanyol. Una altra cosa és el que decideixi a partir d'ara Vicente Moreno. Parla de la seva suplència avui en roda de premsa.
Asunto por un tema de una lesión, que al final tienen que entrar otros compañeros, el míster tiene que resolver poner otros jugadores y el resultado ha sido el mismo de ganar. Al final terminamos la primera vuelta primeros y el objetivo único de esta temporada es volver a donde tenemos que volver. Y creo que perder el tiempo en esas cosas no merece para nada la pena. Al final lo que importa es que todos juntos podamos festejar al final de temporada.
Bueno, pues nada, no merece la pena. Entreno avui a les 11 després del dia de festa. Un Cabrera que parla de l'objectiu. Aquest sí que val la pena, pujar primera.
Van a ser 4 meses largos para todo el mundo. Para los de arriba, para los de abajo, para todo el mundo. Yo creo que la clave al final es enfocarse en el fin de semana siguiente, porque no te puedes ir haciendo cuentas ni sacando la calculadora ahora, ni si ganamos los próximos 10 partidos. No, porque al final, quieras o no, nos desviamos nosotros, se desvía la gente y...
I el dissabte a la tarda, Girona-Espanyol a Montilivi, quasi res.
Doncs així està l'Espanyol. Preguntem ara també com està el Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal? Batllori, bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que la notícia de les últimes hores en clau Mercato és que ha rescindit contracte al porter José Aurelio Suárez.
Sí, el que va ser porter del planter del conjunt blaugrana, del Futbol Club Barcelona. No havia disputat ni un minut. Tenia per davant a Muric, que és el porter de la Copa, si Francisco no canvia d'opinió a partir dels vuitens de final, i també de l'inquilí habitual de la porteria del Girona, com és Juan Carlos. Rescindeix, acabava contracte el 30 de juny i diuen que té ofertes, en plural, d'equips de segona B. Veurem on acaba el bo de José Aurelio Suárez. Pel que fa a l'actualitat esportiva i en previsió, 1 del sorteig de Copa dels vuitens divendres, 2 del partit per arrencar la segona volta davant l'Espanyol el dissabte a Montilivi, l'equip ha tornat a entrenar i avui hem sentit la veu de Jordi Calavera.
Segur que a la primera volta ningú comptava amb els 3 punts de Cornellà al Prat i bueno, jo crec que hem d'afrontar partit a partit, no hem d'anar més enllà dels altres partits i ens hem de centrar ara en els 3 punts que tenim aquí el dissabte contra l'Espanyol i després ja anirem a pensar en Mallorca, ja pensarem en Leganés, ja pensarem en Mirandés, però el primer ara mateix és pensar en el partit de Montilivi del dissabte i aconseguir els 3 punts.
Avui ha parlat Jordi Calavera. S'espera que dijous parli un altre jugador del Girona i el divendres ja tindrem premi de Francisco Rodríguez.
Molt bé, doncs dissabte es veuran les cares a Montilivi, el Girona i l'Espanyol. També Víctor, el Sabadell, va preparant el seu proper compromís, que el tindrà contra l'Almeria.
Sí, el diumenge a les 2 de la tarda han tornat avui a la feina després de 2 dies de descans. Sense Copa poden centrar-se en la Lliga i això faran preparació de l'Almeria Sabadell de diumenge i amb la mala notícia que un dels homes claus d'Antonio Hidalgo, Néstor Querol, l'autor precisament de l'últim gol de 2020 del Sabadell, s'ha trencat el lligament col·lateral del genoll dret i serà baixa entre 3 i 4 mesos, així que pràcticament diu adeu a la temporada. Amb la seva baixa, segur que Álvaro Vázquez agafa el protagonisme necessari per triomfar, ja us dèiem que faria doble amb Stoikov, i ja porta 2 entrenaments amb el grup. I en apunt de mercat interessa molt Eugeni Valderrama del Huesca, us ho podem avançar aquí a Sportscope. Els aragonesos estan posant facilitats perquè surti i arribi a Sabadell i els arlequinats només han de convèncer el jugador.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Fins aquí al futbol.
A ver, voy a probar. Hola, 1.
Este
dos.
Miércoles nos volvemos locos con el fútbol en tiempo de juego.
Estoy loco porque ruede el balón.
Desde las 7, toda la Liga y toda la Copa del Rey.
Esto es una locura.
En Liga Getafe Huesca, Betis Celta, Villarreal Granada.
¿Están preparados para comentar el partido?
Y los 16avos de Copa. Córdoba Real Sociedad y Alcoyano Real Madrid.
Recuerda, González, que esto en el tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa en La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Anem al bàsquet, a 8 minuts per les 4, Albert, que també hi ha notícia destacada d'aquest matí. Per fi, el Barça i Ertel han acordat rescindir contracte.
Sens dubte, el millor per les dues parts. Era una relació insostenible, la del jugador i el seu club, Ertel i el Barcelona. S'ha rescindit el contracte del jugador francès fins al 30 de juny, perquè recordem que tenia una segona temporada, és a dir, una temporada més, però opcional. La desvinculació inclou una clàusula per la qual Thomas Ertel no pot signar per cap equip espanyol fins al 30 de juny. Recordo que ja no podia disputar Eurolliga i, a més, el Barça no paga la totalitat del contracte. S'està dient des de Madrid que Ertel hauria signat ja un precontracte a partir d'aquest 30 de juny amb el Real Madrid. I s'està dient també que si Ertel acaba al Madrid serà sense el vistiplau de Pablo Laso, el que voldria dir que tindria nou tècnic al Real Madrid de cara a la temporada vinent, però vaja, tot això de moment és rumorologia, no hi ha res de cert. L'única certesa és que Ertel ja no és jugador del Barça.
Molt bé, pendents aquesta setmana, Albert, de l'Uni Girona, que obre avui la segona volta de l'Eurolliga a Itàlia.
Sí, segona volta d'aquesta primera fase de la màxima competició continental a Schio, a la província de Vicenza. L'Uni Girona, que està enquadrat al grup C, recordem, després de la primera volta, Ekaterinburg 3-0, victòries derrotes, Espar Uni Girona 2-1, Família Schio 1-2 i Riga, que és el rival d'avui, 0-3 al calendari, 5 de la tarda avui contra el Riga, dijous davant l'Ekaterinburg i divendres contra l'Schio. Parla el tècnic de l'Espar Uni Girona, Alfred Julve.
Serà un problema si pensem que a nosaltres l'últim partit és allà on ens ho juguem tot. Hem de considerar cadascun dels partits com a molt important i des del primer moment estar concentrats al 100% com vàrem aconseguir aquí a casa. Nosaltres hem d'estudiar al màxim els rivals, valorar cadascuna de les coses individual i col·lectivament i des del primer partit i sobretot focalitzats en aquest primer.
En aquest primer de les 5 de la tarda, Espar Uni Girona-Riga, partit que podreu seguir a través de les càmeres d'Esport 3 i de Televisió de Girona.
Albert, gràcies.
A tu, que va...
Adeu.
Adeu.
Adeu, adeu. Seguim a Esports Cope del bàsquet a l'handbol. Pendents aquesta tarda del tercer partit d'Espanya al Mundial. Avui toca jugar contra Tunísia. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Bayori? Buena tarde.
A ver si España tanca la clasificación para la primera fase.
Bueno, no lo tiene mal. España se juega el pase a la siguiente fase y para ello le vale ganar
empatar e incluso perder por solo un gol. Pero ojo, que si Brasil y Polonia empatan y los hispanos perdieran por dos o más goles ante Túnez, quedarían eliminados. Las claves, en defensa, frenar a un equipo muy físico y en ataque, ser más efectivos en los lanzamientos desde 6 metros. El pivote catalán, Adrià Figueras, analiza el equipo tunecino.
És un equip una miqueta anàrquic que juga molt d'1 contra 1. Crec que haurem d'estar molt bé en aquesta fase del joc. Sabem que juguem contra un equip molt físic. I a nivell ofensiu, doncs, certificar una miqueta la millora que vam fer contra Polònia. Estar una miqueta més efectius de cada porta. I crec que si controlem aquestes facetes del joc, doncs, aconseguirem els 2 punts i accedir a la main round.
Uno de los mejores jugadores de los tunecinos, Banur, es baja por lesión. En caso de clasificación, España se enfrentaría en la siguiente fase a Alemania, Hungría y Uruguay. El partido, España-Túnez, a las 18 horas, 6 de la tarde.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Adeu. I hem de parlar també de tennis, perquè hi ha ni més ni menys que al voltant de 70 tennistes confinats, estan 14 dies en quarantena als seus hotels a 3 setmanes només perquè comenci l'obert d'Austràlia de tennis. Ens ho explica l'Àlex Andrés. Àlex, bona tarda.
Bona tarda. Així és, d'entre els 72 jugadors confinats es troben espanyols com Carlos Alcaraz, Mario Vilella i la tennista Paula Badosa, que va parlar ahir al Partidazo explicant com viu aquest confinament. Escoltem-la.
Va ser complicat i encima... Pues un poco que no me han enviado nada de material para entrenar y estoy como entrenando en un espacio de 1 metro cuadrado 2, pues haciendo un poco lo que puedo con mi peso corporal, o sea, no tengo mucha cosa. Entonces voy a llegar un poco al justa.
A més, Badós es queixa que no s'estan seguint les directrius que s'havien acordat i així ho explicava.
Llegamos y nos dijeron, no, cualquier positivo que salga es todo el avión entero. Y te quedas como un poco en shock porque dices, jolín, yo igual no me hubiese arriesgado a algo tan fácil, que pueda pasar tan fácil, a venir hasta aquí y arriesgarme a igual estar 2 setmanes parada.
I és que el vol estaven separats precisament per seccions per evitar una quarantena massiva. De fet, molts tennistes han demanat flexibilitzar aquest confinament, però el cap de l'estat de Victòria, Daniel Andrews, s'ha mantingut ferm en la decisió de mantenir-los 2 setmanes aïllats.
Quina situació. Gràcies, Àlex. Acabarem amb un apunt de ciclisme, Quique, perquè ja tenim la llista d'equips convidats a la propera edició de la Volta Ciclista
a
Catalunya.
Serà l'edició 100 de la Volta del 22 al 28 de març a Calella. El Pecín és l'equip de Mati Van Der Poel, convidat. Arkea, l'equip de Nairo Quintana, convidat. L'equip de Zakarin, el Rus Veloy, i sobretot també el Kern Pharma, equip espanyol del català Roger Adrià, que aquest en parlarem molt d'aquí en endavant. No han estat convidats ni el Burgos ni l'equip Caja Rural.
Gràcies, Quique.
Adéu, bona tarda. Adéu.
Recta final d'Esports Copé. Gil, vostè rematar.
Doncs recordem la condemna de 2 anys de presó per Sergi Enric i Antonio Luna per aquest famós vídeo de contingut eròtic sexual, però tots dos futbolistes no hauran d'entrar a presó perquè a la mateixa resolució es decreta la suspensió de l'execució d'aquesta pena. El fitxatge del dia, Mario Mandzukic, nou jugador del Milan, i a més s'ha demanat la samarreta número 9, o sigui que d'aquesta manera afronta el croat el seu nou repte a San Siro. A Munic ha parlat Hansi Flick. Sé que les coses con Alaba van en una determinada direcció. No ha volgut especificar quina. I Kate Mills, director esportiu de Londres 2012, el Josep Miquel Abad de Londres 2012, ha dit que desconfia molt i molt que es puguin celebrar els Jocs de Tòquio al 2021. Diu l'Ombudsman del Oïdor d'Esports Cope que el timbre de veu de Jordi Calavera s'assembla molt i molt al de Riqui Puig.
Una mica, sí.
Que si no hem transpaperat el tall d'això.
Sí, sí, sí. També ho he pensat. Gil, gràcies.
Adéu, eh?
Que vagi bé, adéu.
Adéu.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. On creieu que jugarà Messi la propera temporada? El PSG al 39%, seguirà el Barça 43%, guanya aquesta opció. Penseu que jugarà un altre equip al 18%. En clau espanyol, us preguntem avui qui ha d'acompanyar David a l'eix central de la defensa dissabte a Montilivi. Aposteu per Lluís López al 13%, per Calero al 55% i per Cabrera al 32%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé. We'll be right back.